Radio Estel. It's getting dark, too dark to see. I feel I'm knocking on heaven's door. Can't shoot them anymore. That long black cloud is coming down. I feel I'm knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on.
Radio Estel. Ràdio Estel. Bossòst era Val d'Aran 106.0.
El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Seran 8:15. Salutacions també del Mario Ramírez a les vies de so, de la Blanca Aranyó a la producció. Obrim el temps d'anàlisi de l'actualitat. Hi ha dues notícies importants de les últimes hores que avui volem comentar, entre d'altres. D'una banda, el Papa viu avui el tercer dia sencer a Mèxic en un 12è viatge apostòlic internacional que va començar divendres a la nit amb la històrica salutació al patriarca Ciril de Moscou en una escala a Cuba. Avui Francesc ha tingut un intens contacte amb comunitats indígenes a Sant Cristóbal de les Casas, a Chiapas, a Tuxtla Gutiérrez, on ha presidit una eucaristia molt encarnada en les cultures d'aquests pobles que, com ha dit el mateix pontífex, han tingut i tenen anhel de llibertat, de desfer-se de les opressions. L'altra notícia de les últimes hores també té a veure amb l'anhel de llibertat, el que tenen moltes persones més o menys properes a nosaltres. És el cas de Muriel Casals. Aquest cap de setmana a Catalunya hem perdut una dona que havia viscut 70 anys de compromís amb la llibertat. Primer per recuperar les llibertats democràtiques anul·lades pel franquisme i després per donar un impuls a Catalunya de cara al futur. Muriel Casals ens ha deixat per un atropellament desgraciat quan una bicicleta, com segurament tots sabeu, es va creuar en el seu camí el 30 de gener passat. No ha pogut superar les lesions derivades d'aquella greu topada. Les mostres de condol han estat nombroses en les últimes hores, sobretot perquè Muriel Casals va ser una dona que sabia posar ponts i dialogar, més enllà d'estar d'acord o en desacord amb ella. Dialogar des del seu compromís amb les idees de l'esquerra, primer amb el PSUC, i els últims anys, sobretot amb el desig d'independència per a Catalunya. Muriel Casals, com diu avui, per exemple, el nostre company periodista Jordi Llisterri al portal Catalunya Religió, va saber també entendre que Catalunya, sense el llegat i el tresor del cristianisme i la seva cultura, i el de l'Església, per tant, no pot mirar de manera col·lectiva precisament el seu futur. També en les últimes hores són molts els qui han pregat per ella, ja que aquest, per cert, és igualment el de pregar un exercici de llibertat, i molts catalans ho fan. Nosaltres també, des de Ràdio Estel, fem nostra aquesta pregària per ella i per traslladar el condol a la seva família. Del viatge del Papa a Mèxic, de Muriel Casals i d'altres temes, parlarem avui amb el pedagog Carles Armengol. Bona tarda, senyor Armengol.
Bona tarda.
I també amb el professor i col·laborador de Cristianisme i Justícia, Lluís Sols. Bona tarda, senyor Sols.
Bona tarda.
Bé, si els sembla, comencem comentant el viatge del Papa a Mèxic, perquè aquesta tarda, potser per la immediatesa, encara vostès no han pogut interioritzar el missatge del pontífex, però hi ha hagut una missa a Sant Cristóbal de les Cases en què el Papa s'ha encarnat molt en les cultures indígenes, s'ha reunit amb aquestes comunitats i en definitiva, ha donat mostres d'aquella església que no ha d'estar uniformitzada en uns costums, sinó una església que s'ha d'acostar, no?, a totes les realitats del món.
Jo crec que aquest viatge és molt important per diferents motius. Un l'estaves esmentant ara mateix, no? De fet, Mèxic és un país amb bastanta complexitat, amb molta conflictivitat, on una visita d'aquest tipus jo crec que tindrà, marcarà d'alguna manera alguna cosa. A més, Mèxic és aquest país amb aquesta situació també sobre el fet religiós, no? És a dir, sempre uns governs des de que el PRI, doncs, Partit Revolucionari Institucional, doncs, governa, sempre han estat com gairebé antireligiosos, amb episodis una mica conflictius i de més, no? I, en canvi, doncs, en un país d'una gran religiositat popular i, possiblement, amb moltes contradiccions es viu tot això. Per una banda, per tant, jo diria que hi ha aquesta qüestió del fet religiós en l'àmbit institucional i polític, hi ha el fet de la violència, és un país on es viu molt, molt a fons la violència, i un país que, a banda de la pobresa, hi ha la situació específica, doncs, de les minories, dels grups indígenes, de les diferents cultures. Per tant, un país d'una gran complexitat on que segurament el Papa, si més no per proximitat, doncs segur que coneixia i que crec que serà interessant saber tot el que ha dit i espero que tingui fruits per aquell país.
Una de les coses que ha dit, per anar agafant pinzellades d'aquests dies, és que molts joves i molts mexicans en general cauen en la violència, en el narcotràfic, en la desesperació, perquè, ho ha dit en un to molt planer, es pensen que no serveixen per a res, com li passava a l'indi Juan Diego, no? Ha recordat que a molta gent li passa això i necessita potser l'impuls d'aquest missatge cristià i de pau en general. Senyor Sols, perdoni, que
he
fet una mica de pont amb aquesta frase.
Ha donat aquest missatge, ha tingut també un missatge molt fort contra la corrupció.
Sí, efectivament, això ahir diumenge.
Que hi ha un cert valor, no?, per fer-ho a Mèxic, que és un dels països que té fama de ser més corruptes i que té una mica de cleptocràcia, no? Sembla la sensació, durant molts anys o dècades ha donat la sensació que és un país en què governen els lladres, no? No dic que sigui realment així a dia d'avui, però que durant anys ha estat així, perquè alguns presidents, clarament Salinas o la Madrid, pues, després ha vist que van protegir molt la corrupció i fins i tot activitats mafioses.
A més, el PRI va estar fins a l'any 2070 i pico d'anys seguits governant, que exacte. També és una cosa que en democràcia no ens veu gaire.
Una certa connivència amb el narcotràfic, també. És a dir, la violència aquesta s'acusa als narcotraficants, però ja és un entramat a vegades difícil de destriar.
Mm-hmm. Que potser ara sí que estan intentant trencar, però realment les coses queden molt arraigades i molt difícil. Penso que el Papa ha estat molt enèrgic, molt clar. Penso que algun donat ha dit que no es pot anar als fills i donar-les el pa que un ha robat amb allò que ha robat amb el suor de la seva front. Això no es pot fer, no? En aquest sentit, penso que ha estat molt clar. I el fet d'anar a Chiapas, Chiapas és la zona més pobra de Mèxic, la zona d'indígenes, recordem la zona del moviment zapatista...
Efectivament, de dels anys 90, aquella revolta de fa 20 anys.
Sí, és una revolta...
Marcos.
Efectivament, sí, sí.
Que va ser Narcos.
El subcomandante...
Efectivament. Que va ser molt especial perquè tampoc van fer cap violència, almenys cap violència important, i en canvi pues, van agafar un ressò mundial com un...
Com un 15M a la mexicana, sí. No? Una cosa d'indignació.
Un fenomen realment únic,
Diferent, diferent, sí.
Diferent a altres moviments molt més violents o... terroristes que hi ha hagut, no? No. Llavors, penso que està ahí, no ha dit res del zapatisme, però no condenar. El zapatisme també és una manera, diguem, de no deixar-los fora, no? De no excloure'ls.
No excloure'ls, efectivament.
Exactament. I penso que allò que ha fet és tenir una senyal d'estar a prop dels pobres, eh? És a dir, anar a la zona més pobre, parlar dels indígenes, hablar de la importància de la seva cultura, d'estar... El rostre del Déu Pare que pateix davant el dolor i el maltractament en la vida dels seus fills, no?
L'anel, ha parlat de l'anel de llibertat, l'anel de terra promesa, no?
Exacte. En aquest sentit, penso que és molt positiu el missatge que ha donat amb aquesta... I no voldria fer comparacions, però no va ser els mateixos de... En fi, que quan recordo
a Joan Pau II
dient allò de que 99 dels mexicans són catòlics i el 100% guadalupans. Jo ho sento, però em sembla que té molt més contingut això que allò.
També ha parlat el Papa Francesc els últims dies del fenomen guadalupà, que passa una mica com Montserrat aquí, no?
Sí,
que va més enllà de les creences.
Va més enllà de les creences.
És sociològic,
sí,
també,
sí,
no?
Sí, sí. Aviam, suposo que són referències obligades, no? Però entenc que sí, que Francesc, el Papa Francesc està anant a fons. També el discurs als bisbes, Déu-n'hi-do.
Sí, dissabte al vespre. Els va dir, si us heu de barallar, baralleu-vos, i després ja arreglareu les coses, com dient, que s'han de dir les coses a la cara, no?
Sí, 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 dient, no busqueu respostes velles als problemes nous. Un missatge molt encoratjador, molt viu, molt ferm, molt enèrgic, sí, sí.
I defensant també la transparència i enfront de les tenebres. L'Església no ha de fer les coses des de les tenebres, sinó a la llum, a plena llum.
Ha sigut una de les línies fonamentals del seu pontificat, des del començament, la transparència.
Bé, i un últim apunt sobre aquest viatge històric del Papa a Mèxic, que durarà fins demà passat, la històrica també trobada amb el patriarca Ciril de Moscou divendres a la nit. Una trobada que ja havia estat anunciada una setmana abans i que estava una miqueta programada, però amb una declaració de 30 punts molt interessant, molt important, on es tracten molts temes i sobretot es visualitza i s'expressa per escrit la voluntat d'unitat entre catòlics i ortodoxos.
Que és important, però aquesta trobada s'havia intentat moltes vegades i no havia estat possible.
Sí, Joan Pau II ho va intentar.
Havia tot tipus de vetos i de que això no es podia fer. És veritat que no és la màxima jerarquia de la món ortodoxa perquè són primus inter... són iguals els patriarques. I si hi ha un que té més preeminència teòrica és el de Constantinople, però sota l'autoritat del patriarca de Moscou estan dos terços dels ortodoxos.
Efectivament, dos terços de 300 milions de persones.
Clar, i això és molt, molt important. Si una cosa... ha de canviar en les relacions entre catòlics i ortodoxos, ha de passar pel patriarca.
Sense Moscou no és possible, això està clar.
Jo penso que les dues persones, penso que també Kirill suposa un renovació en el lideratge, en el món ortodox. I aquesta coincidència, que recorda una mica la que va haver en el seu moment entre Joan XXIII i Atenàgores, i algun pas es va donar en aquell moment.
Sí, sí, va ser històric.
Això fa més de mig segle.
No, és clar. I Pau VI, i després Joan Pau II, i Benet XVI amb el patriarca de Constantinople, sí que hi ha hagut més ponts, no? Uh-huh.
No, no, desconec una mica la situació de l'Església Ortodoxa i, per tant, no, poca cosa puc aportar més enllà del que diem sempre, no? Aquesta divisió entre cristians és dolorosa i més en aquest cas amb els ortodoxes en què les discrepàncies doncs, són mínimes, no? I, per tant, aquí...
Eren més potser de poder, d'entendre sí, els primats, no? Les primacies.
Sí, sí, vull dir, no hi ha, entenc que no hi ha diferències teològiques, podríem dir, i per tant, dius, home, això fa mal, és a dir, aquesta divisió fa mal, no? El que passa és que la tenim tan assumida perquè fa tants segles...
Gairebé tal, mil anys, gairebé.
Però que es donguin passes endavant jo crec que és molt positiu, molt. Mm-hmm.
Des de l'any 1054 no s'havia trobat mai personalment un bisbe de Roma amb un patriarca de Moscou i és molt significativa també la dimensió simbòlica i històrica d'aquesta trobada. I la declaració recomanem llegir-la a radioestel.cat. Tenim un enllaç a les informacions del Papa a aquesta declaració en català, però vaja, es pot trobar en moltes llengües, en castellà, en italià, l'original és en italià i en rus. Són 30 punts que es llegeixen ràpid, en menys de mitja hora, i es pot interioritzar molt bé l'esperit d'aquest missatge. Bé, deixem el tema d'aquesta històrica visita del Papa a Mèxic, tot esperant els dos últims dies, sobre els quals mantindrem informats, lògicament, els oients de Ràdio Estel. Avui compartim el mirador amb el pedagog Carles Armengol i amb el col·laborador de Cristianisme i Justícia, Lluís Sols. I, com dèiem al principi del programa avui, un nom propi de l'actualitat és el de Muriel Casals, que moria la nit de dissabte o la matinada de diumenge, segons les confirmacions oficials, uns dies després d'aquest atropellament de bicicleta, que en principi semblava que no posava en perill la seva vida, però finalment sí que ha estat malauradament així, perquè les lesions cerebrals en una intervenció quirúrgica no es van poder superar. Sobre la figura, bé, sobre el fet, si volen comentar sobre el fet, perquè també ha obert un cert debat sobre el tema de l'ús de la bicicleta.
Jo prefereixo parlar de Muriel Casals, sí. Penso que és una figura que mereix tot el respecte i fins i tot admiració per la seva trajectòria humana. És una dona que ha estat professora universitària, historiadora, especialista en temes de la història econòmica, del tèxtil del Vallès, concretament, i que amb una militància política de tota la vida, diríem, primer en PSUC, l'Iniciativa per Catalunya, i després va prendre aquesta opció per la independència, bueno, des d'aquest... en fi, lloc privilegiat que és la presidència de la Unió Cultural. Penso que en aquest sentit ha mostrat en tot moment la seva coherència, sense massa estridències, i una figura com ella mereix moltíssim respecte. Mm-hmm.
Sí, jo crec que poc més es pot afegir el que ja s'ha estat dient aquests dies o aquestes hores, no? De fet, m'uneixo al que ara estava comentant, i potser afegir, tu feies esment... Ignasi, l'article d'en Jordi Llisterri en relació a la relació amb el fet religiós, amb l'Església, i certament jo per aquest costat és pel que aquí vaig entrar en contacte personal, perquè sobretot gràcies a un amic comú doncs, solia participar en les trobades anuals del grup Sant Jordi, i es mostrava amb molt interès per aquestes qüestions. Ella no era creient, tampoc ara definiria quina era la seva... Vull dir, suposo que estaven més aviat en un mar d'agnosticisme, però era d'aquestes... Com a persona intel·ligent, com a persona formada, com a persona de cultura, i com a persona d'una gran humanitat, entenia que el fet religiós no es podia bandejar, no venia de l'esquerra, però no d'aquesta esquerra que a vegades, doncs, encara el fet religiós el tracta com si fossin positivistes de fa dos segles, no? Sinó entenent la importància en general del fet religiós per moltes persones, o d'alguna manera per totes, perquè d'alguna altra manera és un fet present i que qüestiona i que fa posicionar-se, però també específicament el fet de l'Església, la presència de l'Església a Catalunya i com l'Església havia feixonat una mica el país, no? Per tant, des d'aquest punt de vista, era molt sensible a vegades a qüestions d'aquest tipus. Ens havia ajudat des d'Òmnium alguna vegada amb algun tema. Per tant, també des d'aquesta vessant. I l'esmento sobretot perquè potser és la menys coneguda o la menys pública.
Sí, sí.
I per això l'esmento. Tot l'altre jo crec que ja s'ha dit i s'ha dit molt bé.
Deixi'm recordar que el grup Sant Jordi és una associació d'inspiració cristiana. Segur que molts dels que ens escolten la coneixen, però potser altres
potser. No.
És un grup d'estudi de...
Sí, no, és un grup reduït, tampoc...
Són mundialment reduït, però, famosos. No, però amb molta, no, però amb molta importància refereixo... al cristianisme a Catalunya.
Potser, sí, no, potser el que faltava dir que és una entitat civil, no és d'església, però de cristians, és una entitat de cristians. Ella no era membre del grup Sant Jordi, però solia participar en les nostres trobades i, precisament, amb algunes persones del grup i tenia una amistat profunda.
Podríem dir, tant de bo tothom que no sigui creient fos així, que tenia una mirada molt neta, no?, cap a la contribució del cristianisme a Catalunya i, en general,
sí,
doncs, a Europa.
Jo crec que era la mirada neta que tenia respecte a tot, eh? És a dir, jo, ja dic, sobretot amb un amic comú que quan els problemes, quan els estira i arronses d'aquests darrers mesos, tant quan es va fer la candidatura de Junts pel Sí i tot això, persones que hi han estat molt directament implicats, ja en aquell moment, no ara, perquè aquí solem parlar molt bé de les persones que un cop estan mortes, però no, ja en aquell moment, quan estava els problemes, deien sort de la Muriel. És a dir, moltes vegades gent deia sort de la Muriel perquè, precisament, jo crec que aquesta mirada neta sobre les coses... A mi m'ha agradat molt el que ha dit l'Artur Mas, precisament, parlant de la Muriel, dient en la política sempre a vegades hi ha el millor i el pitjor de les persones. Diu, amb la Muriel... Diu, només hi havia el bo, no? Jo crec que potser aquesta posició que actuava més des de la societat civil, però amb una implicació tan forta amb el polític, feia, i aquesta mirada neta, feia que el dolent de la política amb ella no emergís, només el bo.
Potser en moments de gran tensió, com els que tenim des de fa mesos i des de fa potser uns pocs anys a Catalunya, amb el procés sobiranista, doncs amb aquestes posicions de vegades una mica enfrontades, una figura com la seva ha donat un, no sé, com un oasi positiu,
doncs mira,
no? Reconegut fins i tot pels seus adversaris en el tema de la independència.
Doncs mira, no sóc l'únic, no sé si us he dit per algun mitjà, però ho he parlat amb algun amic i amb algú del grup Sant Jordi, precisament comentant això. Per exemple, ella ara l'havien posat com a presidenta de la comissió que tenia que estudiar els temes, podríem dir, constitucionals o dalt, i sempre dèiem, és un encert, serà una persona que pot ajudar molt. I segur que la trobarem a faltar, perquè és molt difícil pensar una persona que, aviam, des de l'àmbit sobiranista, però amb aquesta, diguem-ne, tranquil·litat d'esperit, amb aquesta mirada tan, a vegades, aparentment desapassionada, però per obrir-se als altres, per escoltar, etc. És un... o sigui, per molta gent que hi ha al darrere... Però jo crec que en algun moment, i aviat mateix, jo crec que la trobarem a faltar, perquè era una peça important, entenc jo.
Algun comentari més?
No, completament d'acord amb això.
El senyor Lluís Sols ha proposat parlar de Muriel Casals i no pas de les circumstàncies de la seva mort, evidentment ho entenem, el que passa que tampoc les podem ignorar, les circumstàncies. És una llàstima, no?, aquesta mort amb 70 anys.
Sí, però jo, esclar, jo no sé els detalls.
No pretenia que debatéssim, sobre...
O sigui, que hi ha un cert problema a vegades en la convivència entre els ciclistes, els patinets i els diferents vehicles, els peatons, és evident. Ara jo crec que en aquest cas va ser una circumstància desgraciada.
Desgraciada, exactament.
Que s'afectés al cap i aleshores això és un òrgan molt, molt delicat i tal, no? Vull dir, afortunadament això no passa
tant,
cada dia.
Exacte.
No és que...
També hem de dir que, a més, no és l'única persona que ha patit això a Catalunya. Hi ha altres persones anònimes, de vegades, o no tan conegudes, que també han estat atropellades.
Sí, però
bé, són circumstàncies.
No són que siguin molt elevades,
no.
Accidentalitat.
No.
A veure, sempre que hi ha una cosa relativament nova, com són els carrils bici, doncs sempre, a veure, es poden cometre errors, pot ser que alguna cosa estigui traçada inadequadament, pot ser que els peatons no estiguin prou educats, i hi ha una mena de conflictivitat, però tot això es va concretant. Tots els que estem a Holanda sabem que és possible tenir un país ple de carrils bici i tothom adaptat a aquesta realitat i amb un mínim de problemes.
Sabem que molts ciclistes tenen bona conducta i, en tot cas, demanem que, si algú no la té, doncs que, clar, que entre tots la contribuïm a millorar-la. La conducta dels ciclistes, també dels vianants, lògicament.
De tots, de tots. Sí, sí. Jo,
ja no diguem de les motos i els cotxes.
Jo he de reconèixer que jo personalment em despisto a vegades travessant els carrils bici que, bueno, penses... Que és diferent que el dels cotxes, no? Que no has de vigilar tant.
Que no passen tan sovint, no?
Per tant, vull dir, jo, alguna vegada... Mira, més que els carrils bici, quan treballava a la plaça... al costat de la plaça dels Àngels, allà els monopatins i tot això que et sortien per qualsevol costat, allò sí que era un risc elevadíssim. Gairebé jo crec que era els vianants que teníem que anar en casc i no els del monopatí. Però els carrils bici jo entenc que ens hi acostumarem i que no ha de ser conflictiu.
La tendència sembla que els carrils bici siguin a la calçada, no siguin a la vorera, no? Llavors, els que són a la vorera tenen... No sé, és que no sé els detalls.
No, en aquest cas era la calçada, era perquè la calçada. Era una cruïlla carrer Urgell en Provença, sí, a l'esquerra, sí, de l'Eixample. En tot cas, deixarem aquest tema per una altra ocasió, potser sense l'impacte d'aquesta trista notícia, que descansi en pau Muriel Casals i que el seu tarannà sigui recollit per moltes altres persones, i no només d'aquest perfil ideològic, sinó també, lògicament, de molts altres. Seguim encara en conversa, avui des del Mirador de l'Actualitat, compartim la tertúlia amb el pedagog Carles Armengol i amb el col·laborador de Cristianisme i Justícia, Lluís Sols. De l'actualitat política, no volem obviar el que ha passat en les últimes hores, però vaja, tampoc ens hi entretindrem gaire, perquè em sembla que de l'última vegada vostès dos ho comentaven, que havien coincidit, potser feia dues setmanes.
Sí, fa 15 dies estàvem gairebé... Hi ha alguna novetat, si vols, tu mateix.
Podíem repetir el que vostès van dir fa dues setmanes.
El que sí que és cert és que sembla que la pelota va passant d'una teulada a una altra. Al principi estàvem en Rajoy, després en Pedro Sánchez, i ara tenim la sensació que està en Pablo Iglesias. Està clar que Pedro Sánchez té una certa prioritat, per qüestió de suma numèrica, per pactar amb Podemos. Amb els altres només suma, em sembla que són 130, són pocs diputats.
Amb Ciutadans, PSOE i Ciutadans, 130, sí.
En canvi, amb Podemos i Unitat Popular, Esquerra Unida, que se sumarien, ja són 661, és una altra cosa, és molt més fàcil arribar a majories. Llavors, allò que passa és que, clar, en aquest moment Pablo Iglesias ha de decidir si vol pactar o no vol pactar. I la resposta que està dient, els mitjans que està enviant, són de que no vol pactar.
No sé si diu perquè ha posat el referèndum a Catalunya?
Clar, sí. Clar, a veure, si...
Vostè creu que és imprudent posar el tema del referèndum com a necessari?
A veure, si un vol negociar, no pot posar els temes
però
més difícils...
Punyent, eh?
Com requisit per començar a parlar. En qualsevol negociació. No és possible fer-ho. Llavors, no sé si es pot aconseguir o no alguna cosa en el tema referèndum, però començar per posar això com requisit per començar a parlar, ho trobo que és més bé no voler, i no voler vol dir anar a unes altres eleccions, i això no m'agrada. A mi no m'agrada això de dir els ciutadans s'han equivocat, que torni els ciutadans a parlar. Ja. No s'han equivocat.
Està clar que no.
Els ciutadans han votat, i han votat tres partits d'esquerra que junts sumen, em sembla que ha sumat 700.000 vots més que mai va aconseguir el Partit Popular en cap de les seves majories absolutes. O sigui, que hi ha una gentada immensa de gent que ha votat Esquerra. La qüestió és si aquesta Esquerra compleix amb el mandat popular posant-se d'acord, evidentment, en una cosa que no serà ni totalment de l'agrat d'uns ni totalment de l'agrat d'altres, uns certs elements comuns. I amb això està el tema del conflicte de Catalunya, etcètera, etcètera. Però el que no es pot fer és ser maximalista, i penso que en aquest moment Pablo Iglesias està fent. Jo no m'agrada.
En aquest moment sí. Jo tampoc sabria dir, esclar, qui és, per dir-ho així, l'intransigent o el qui ni es posa a negociar, no? Perquè també de seguida, des del PSOE, van dir, no ara, vull dir, ja al principi de tot, que per aquí no passaria, o sigui, pel referèndum no passarien. És a dir, tothom, esclar, posar-se a negociar marcant línies vermelles des dels dos costats es fa realment molt difícil, no? I ara sí, ara certament sembla que la sortida de Pablo Iglesias... A més, a vegades, jo entenc, més enllà de que vulguis o no imposar una cosa... Potser el que no pots fer és, és fer-ho tan cridaner que de manera que demanis de l'altre una rendició. Altra cosa és que no estic avalant els pactes secrets ni tot això, però, home, però no ho posis per bandera com a primer tema, perquè aleshores sí que estaria amb en Josep de que no ho facilites, no? És a dir, encara que tu creguis que és molt important i en la negociació ho treguis o insisteixis o busquis, o si hi ha alguna fórmula de transacció, el que sigui, no? Però sí, més aviat la sensació és que no volen, o en tot cas volen marcar, bueno, un camí o una preponderància que potser tampoc tenen. No.
Sembla que estan encara en campanya electoral, o sea, o que estan començant l'altra.
Començant l'altra. Malauradament pot ser això.
Si volen negociar, jo penso que tothom sap que una negociació ha de començar amb una mà estesa. I després s'arriba a un acord o no s'arriba a un acord. Però no es comença a negociar a bufetades, que sembla que és en allò que s'han posat en aquest moment. No trobo massa...
Jo, sense anar al contingut, però anant potser més a les formes, entenc que la negociació, insisteixo, no dic que no hagi de ser transparent, però el normal d'una negociació no és començar-la fent una declaració pública. Potser el primer és intentar acostar-se, intentar parlar, però si ho fas des d'unes declaracions públiques, ja estàs, com volem marcar, de dir, bueno, si pactem és que jo m'he sortit amb la meva. És clar, això és un mal mecanisme, no? Certament. Sí. Ara hi ha data per la investidura,
sí,
per tant...
Sí, 2 de març.
És molt poc temps. No hi ha res. O sigui, és clar, perquè ha de fer una consulta als militants, llavors això vol dir que abans de 15 dies, en uns 12 dies, han de tenir tot pactat, amb tot el detall, i no han començat a negociar res.
Es podria sotmetre a la investidura sense resoldre.
Catalunya es va resoldre en 48 hores.
Sí, sí. No, el pacte de govern és una cosa molt complexa, entre dos partits, que són rivals... No, i que ja mateix...
També dic lo de Catalunya... És clar, en 48 hores, però perquè ja duíem 3 mesos, no?
Sí, es portava temps.
Que és fals, no? Però sí que el desenllaç va ser sobtat.
Va ser ràpid, sobtat,
ara...
sí.
No.
Volia subratllar només una cosa, que Pablo Iglesias es troba amb dos línies vermelles posades potser per altres, o dos grans dificultats, dos murs, que són el del nacionalisme espanyol, per un costat, que no tolera, diguem, algun dels punts que per ell són importants, i dels mercats europeus aquests, no? Llavors, si realment vol fer... vol fer honor al seu nom, Podem ha de trobar la manera d'aconseguir alguna cosa, perquè tot no el podrà aconseguir de moment,
això
no?
Això anava a dir, podria acceptar Podem passar com a un segon pla amb una abstenció i amb algunes concessions però sense entrar en el govern, i que el govern sigui, que potser seria una mica feble, del PSOE i Ciutadans amb l'abstenció de Podem? Això, aquest escenari que
no,
alguns veuen com a viable...
Més probable és PSOE i Ciutadans amb l'abstenció del PP en el cas de que sigui molt probable el pacte amb Podem. O sigui, el que pot passar és que si això del pacte amb Podem avança molt, en l'últim moment el PP surti i digui que jo ofereixo la meva abstenció si hi ha un pacte amb Ciutadans. Això podria ser per frenar això.
Per frenar que Podem sigui
el
govern.
Hi ha molta gent al PP que l'està dient.
Sí, el que passa també, com que les aigües, o sigui, estan molt mogudes al mateix PP, jo crec que, vaja, jo no em crec un especialista, però en política espanyola ni en moltes altres
La divisió d'Esperanza Aguirre és una notícia molt important.
Jo crec que estan passant moltes coses i que, per tant, és molt difícil fer pronòstics. O sigui, ja dic, no... Per exemple, perquè tot és molt dinàmic, no? Semblava que potser avançaven i les declaracions de Pablo Iglesias d'avui o això, els moviments dins del PP, això de l'Esperanza Aguirre, suposo que no... s'ha de fer una lectura... que a mi em falten elements per fer-la, però, és clar que se'n va perquè no sé què, o perquè no... esquitxi la més mínima ombra de corrupció, això em sembla que és poc creïble, no? Per tant...
Això és una invitació a que Rajoy fes el
mateix. Sí, no? Més aviat...
Dono jo un pas enrere, et toca tu donar el pas.
Però són aquests passos enrere, però a mitges, Vull dir que... Vull dir que se'n va de...
La segona vegada se'n va i no se'n va, continua ahir.
Sí, exacte. Ho van fent, van marxant, però sempre hi són, no?
Bé, senyors, no ens queda temps de parlar de Síria en profunditat, però sí recordar que avui hi ha hagut un nou atemptat, una vegada més, contra un hospital, en aquest cas un hospital vaja, gestionat per una ONG, per Metges Sense Fronteres, i no és la primera vegada, per bombardejos russos amb 20 morts. Hi ha una treva acordada, en principi, amb l'aval dels Estats Units i Rússia, però amb aquest panorama no s'entreveu que pugui ser...
Sembla que en el camp de batalla ningú fa cas de les treves, eh? I més...
La treva no... És més endavant, la treva, però...
Quan hi ha un té superioritat en aquest moment, que és el que és les forces síries i russes, que van avançant, i, bueno, poden estar assignant coses, però van avançant igual. Mateix de les treves d'Ucraïna, no?, que signaven la treva i continuava tot igual, no?
O les famoses de la guerra dels Balcans, la guerra de Bòsnia, que hi va haver unes quantes atreves, també, que no es els alto els focs sí, no es respectaven.
Sí. El paper de Turquia, jo crec que els pronòstics han de ser negatius, o sigui, molt preocupants de la situació síria, perquè el conflicte no crec que s'aturi.
Mm-hmm. Si intervé Turquia, llavors canviem d'escala.
Tant de bo. Sigui com sigui, però el que demanem tots és que s'aturi, això està clar. Gràcies, Carles Armengol i Lluís Sols, per haver-nos acompanyat avui al Mirador de l'Actualitat. Fins la propera. Bona nit.
Bona nit.
Estem a punt d'arribar a les 8 del vespre. De seguida, la veu de Càritas. Continuem amb vosaltres a Ràdio Estel.